Molt bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, benvinguts al programa Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Ens acompanya aquest dissabte el Joan Maria Claveguera, és professor universitari i també periodista. Bona tarda, Joan Maria, benvingut.
Hola, com estem? Bona tarda.
El Leandro Lamor, director de l'Agència FE Catalunya. Bona tarda, Leandro, benvingut també. I la Maria Jesús Cañizares, que és la responsable cap de política de Crònica Global. Bona tarda, Maria Jesús, benvinguda.
Bona tarda.
La convidada d'aquest dissabte al Converses, la consellera Meritxell Budó. Senyora Budó, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Ella és la titular de presidència del govern de la Generalitat, també portaveu de l'executiu català. I, escolti, hem d'anar al gra directament perquè, ja ho he dit abans, tenim molt poc temps, mitja horeta justa, senyors analistes, perquè hi ha futbol un dissabte més, tenim a 1:15, un interessantíssim Deportivo a la Real Madrid, amb la qual cosa fem navia tots plegats. Començo preguntant jo. Consellera Budó, si els meus càlculs no fallen, dilluns es compliran els 15 dies que aproximadament els periodistes judicials al tribunal del TSJ ens va dir que es podria emetre la sentència del judici que va fer contra el president Torra pel tema de la possible inhabilitació arran de les pancartes i els llaços al balcó del Palau de la Generalitat. Des del govern, com a portaveu de l'executiu, suposo que vostès deuen esperar una solució del president Torra, però aviam si finalment el tribunal fa cas de les tesis del Ministeri Públic, de la Fiscalia, i s'accepta el tema de la inhabilitació. Si no m'equivoco, era 1 any i 8 mesos d'inhabilitació. Quin panorama dibuixa vostè, recurs al Suprem, possibilitat d'avançar eleccions o l'absolució? Aviam.
Bé, doncs nosaltres no contemplem una altra resposta que no sigui l'absolució per part del tribunal que ha jutjat el president, perquè entendríem que condemnar l'exercici del dret a la llibertat d'expressió doncs seria un fet gravíssim, no? I en aquest sentit nosaltres considerem doncs que el president ha de ser absolt i que per tant aquest és l'escenari que contemplem. No obstant això, qualsevol altre escenari de condemna, òbviament nosaltres el que ens plantejaríem doncs seria recórrer a les institucions i per tant doncs seguir el procés judicial de la sentència.
I es portaria al Suprem i en tot cas ja li plantejava, no es mouria l'àmbit de l'avançament electoral, consellera?
Nosaltres no ens plantegem en cap cas l'avançament electoral i per tant doncs, en aquest sentit el recorregut que permeti legalment doncs, el recurs i tot allò que es pugui esdevenir arrel de la sentència.
Molt bé, la consellera Budó, per si no els oients no ho tenen situat, està una mica constipada avui. Està una mica
sí, molt, aquest any és molt forta la grip.
De quan en quan, ara mateix està tossint, vull dir que la disculpem, però és que la grip és durilla, és forta. I per tant, l'aigua és boníssima, L'aigua és boníssima.
Esperem no enganxar-la. Esperem no enganxar-la.
Esperem. Aviam, obrim micròfons a la resta de companys de taula, perquè com deia, el temps és molt limitat avui. Leandro i Maria Jesús, som-hi.
Sí, com hem començat en temes judicials, què li sembla que s'hagi trencat la unitat al Tribunal Constitucional respecte a la situació de Junqueras? Veus aquí alguna senyal significativa, que alguna cosa ha canviat?
Bé, sobretot el que hi ha hagut en aquest sentit és una escletxa que fa referència a la justícia o injustícia d'aquesta presó provisional a la que han estat sotmesos tots els presos i les preses polítiques, no? I per tant, doncs, per nosaltres doncs, és un fet significatiu que una part dels membres del Tribunal Constitucional doncs, hagin fet un vot particular en aquest sentit i no hagin, diguem, votat el que ha acabat votant, malauradament, la majoria del Tribunal Constitucional. Per si més no, és una senyal de persones doncs, que creuen que ha estat, com nosaltres hem vingut denunciant des del primer moment, una presó del tot injusta.
Abans també parlàvem d'avanç electoral. Ara Esquerra negocia amb el PSOE la investidura de Pedro Sánchez. Si finalment Esquerra s'absté i Junts diu no, això també provocaria una crisi de govern? Podria provocar un avançament electoral també o no?
Bé, nosaltres, si això es produís en les votacions per part dels partits polítics en les Corts espanyoles, doncs no seria cap novetat, perquè recordem que el mes de juliol passat això ja va ser així, ja van votar diferent i no per això hi va haver cap crisi de govern en absolut, perquè això no va modificar les majories parlamentàries i per tant no va modificar a nivell de Parlament les forces que donen suport en el govern de Catalunya, no? I per tant en aquest sentit nosaltres volem diguem, diferenciar una cosa de l'altra. En aquests moments les negociacions les estan duent a terme els partits polítics, el govern no estem intervenint directament com a govern en les negociacions perquè no s'està governant en aquests moments, no s'està negociant en aquests moments de govern a govern, i per tant doncs ja les negociacions són fruit de dels contactes entre les formacions polítiques. Nosaltres en aquests moments hem cedit aquestes negociacions a les formacions polítiques i per tant no considerem que això de manera immediata hagi de replicar en el govern de Catalunya.
Pedro Sánchez no truca, no? Segueix sense trucar al president Torra?
Bé, com que si ens truqués els hi explicaríem, doncs òbviament veuen que no hi ha ni tan sols aquest gest que nosaltres creiem important i necessari de retornar aquesta trucada que el president Torra li va fer al president Sánchez i que per tant en aquests moments i ni tan sols va ser capaç de despenjar el telèfon, no? Nosaltres denunciem aquest fet i reclamem doncs, que el president, ara en aquests moments encara en funcions de l'estat espanyol, retorni aquesta trucada en el president Torra.
Per tant, senyora Budó, amb aquest context, amb aquesta realitat, un Pedro Sánchez que no torna, no li agafa el telèfon al president de la Generalitat, un partit socialista que formalment potser ha millorat el Partit Popular de Mariano Rajoy, però que a la pràctica no s'ha traduït en res més. Què n'esperen vostès d'aquest futur govern que sembla que és inevitable entre Partit Socialista i Podemos, amb un Podemos de Pablo Iglesias que no ha piulat amb la sentència dels ERES d'Andalusia i que s'ha abstingut, no ha votat en contra d'un decretazo digital que ens aproxima més al tercer món que no pas al primer. N'esperen alguna cosa vostès que sigui positiva?
De fet, des de Junts per Catalunya vàrem fer l'exercici polític de votar una moció de censura per treure el president Rajoy i posar el senyor Sánchez de president del govern a canvi de res. I ho vam fer pensant que precisament aquest canvi de treure el president Rajoy i posar el president Sánchez ens aportaria precisament tot allò que ens venia negat per part del govern del Partit Popular. I entre altres coses, potser rebaixaríem tota la repressió que políticament s'està patint a Catalunya per part de l'estat espanyol. Però això, òbviament, no va ser així i en tenim mostres diàriament de que res ha canviat per Catalunya. Entre que hi havia el president Rajoy i que hi ha el president Sánchez, no va canviar res en la presó preventiva, no ha canviat res després de la sentència, no ha canviat res pel que fa a la repressió de tots els membres o la repressió d'institucions, representants socials, líders socials i polítics d'aquest país, sinó al contrari, que ha anat en la mateixa línia inclús empitjorant. No? Pues ara vostè parlava del decretazo aquest digital, un decretazo que el que ens fa és posar l'alçada de països on hi ha una privació important dels drets democràtics dels seus ciutadans i ciutadanes, ens posa al nivell de privació democràtica d'aquests països, i en aquest sentit no només el PSOE ha impulsat aquest decretazo digital per exercir la repressió envers els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, però alhora permetent exercir també aquesta repressió a la resta dels ciutadans i ciutadanes de l'estat espanyol, i amb això doncs Unidas Podemos malauradament s'hi ha abstingut, cosa que tampoc ens dona molta esperança. Nosaltres creiem que potser un govern PSOE Unidas Podemos, sent Unidas Podemos l'única formació política en aquests moments de l'estat espanyol que no va donar suport al 155, ens donava com un bri d'esperança que malauradament aquesta abstenció en la votació del decretazo digital també posa en entredit, i per tant ens preocupa, i la resposta doncs és res ha canviat, i per tant malauradament això no facilita un escenari futur a Catalunya.
Per tant, el no és inamovible.
Per tant, en aquests moments el no no és que sigui inamovible, és que no hi ha cap senyal per part de l'estat espanyol que ens permeti un altre posicionament que no sigui el no.
Molt bé, esteu escoltant el Converses com cada dissabte a la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona en companyia de la Maria Jesús Cañizares, Joan Maria Claveguera, Leandro Lamor i la convidada d'avui, la senyora Meritxell Budó, que és consellera de la presidència i també portaveu del govern de la Generalitat. Ho deia el Joan Maria, amb aquest panorama, amb aquest PSOE que vostè acaba de dibuixar, aviam, pinta magre tot plegat, tot i que el seu soci de govern, els senyors d'Esquerra Republicana, s'hi posin bé, i amb la possible extensió doncs, facilitin el govern central i facilitin la governabilitat d'Espanya. En aquesta línia, aquesta mateixa setmana, jo escoltava unes declaracions del vicepresident, el senyor Pere Aragonès, que deia sobre la possibilitat, després de que s'arribi un pacte d'investidura, que hi hagi una mesa de negociació entre governs, que poder no faria falta que hi fos el president de la Generalitat, el senyor Quim Torra, i que amb el senyor Pere Aragonès ja n'hi havia prou, o amb Esquerra ja n'hi havia prou. Interpretant malament jo aquestes declaracions o què, senyora consellera?
Bé, jo crec que, és a dir, si estem parlant d'una taula de diàleg entre governs, no és una taula de diàleg entre partits, no? I per tant no n'hi hauria prou només amb un dels partits que formen part del govern de Catalunya, però en aquest sentit vull pensar que el que el vicepresident doncs, va manifestar és que si per part de l'Estat espanyol no hi anava el president, doncs que potser no caldria que anés el president de la Generalitat, però és que nosaltres, com a govern, no contemplem un altre posicionament com el mateix que va expressar el president Torra, és a dir, hi ha d'haver una cimera, una trobada entre governs i, per tant, hi ha d'haver una taula de diàleg entre governs, una taula de diàleg que, a més, estigui presidida pels dos presidents del govern, el president del govern de l'Estat espanyol i el president de Catalunya, perquè el conflicte polític que hi ha entre Catalunya i Espanya és d'una magnitud tan important que requereix del lideratge dels dos presidents en aquesta taula de diàleg. Si això no és així, si aquesta taula de diàleg es converteix en una trobada bilateral govern a govern, qualsevol per com pot ser per qualsevol tema sectorial, ens equivocarem. Nosaltres, si realment es vol afrontar aquest diàleg veritable entre governs, cal que inicialment aquesta taula de diàlegs estigui liderada pels dos presidents del govern.
Això seria acceptar doncs, dues realitats, Espanya com a estat i Catalunya com a estat també, cosa que el PSOE això crearia un daltabaix considerable.
Perdonin, però nosaltres no estem demanant res que ja no es produís a la trobada de Pedralbes i per tant podríem pensar que Pedralbes és un punt de sortida. És veritat que han passat moltes coses des de llavors, entre d'altres que hi ha hagut una sentència condemnatòria en els presos i preses polítiques, però quan diem de retornar al que era d'inici, no? Com una posició inicial, Pedralbes és que els dos governs havien acceptat seure's en una taula de diàleg encapçalada pels dos presidents on es pogués parlar absolutament de tot més enllà del que és pròpiament la Constitució. Això és el punt de partida que hi havia a Pedralbes i nosaltres reclamem poder tornar com a mínim a aquest punt de partida, de seure a negociar els dos governs de tu a tu, encapçalats pels dos presidents i que es pugui parlar absolutament de tot, perquè per poder afrontar el conflicte polític que hi ha entre Catalunya i Espanya cal poder-ne parlar amb tota llibertat i, per tant, sense corsers, ni marges, ni línies vermelles.
Ni constitucions.
Ni constitucions.
Deixar la Constitució a banda, com acaba de dir vostè. Molt bé, Maria Jesús.
Ajuda a aquest conflicte polític que el senyor Torra, el president Torra, perdó, avali unes posicions de més polarització, més sacrifici, més, inclús es parlava de ser màrtir, com diu un escriptor. Ho dic perquè això ha provocat una gran polèmica i bueno, no sé, el mateix president feia un tuit bueno, instant això, no? Que s'ha de fer més sacrificis.
Reivindicar,
sí, la ideologia d'aquest escritor.
Paul
no sé
Engels,
si això...
Si no m'equivoco.
Paul Engels, no em surt el nom mai, sí. És francès, no?
Aquest no, és senyor? Nord-americà. Nord-americà és un dels, podríem dir, pioners del que és la teoria de la desobediència.
Doncs això, si això ajuda a un conflicte en un moment tan complicat.
Bé, jo crec que en aquest sentit el que feia referència al president Torra doncs, era aquesta desobediència civil, no, que és el que venia a expressar doncs, bàsicament aquest escriptor, no? I per tant, doncs, és a dir, si de la resposta a la sentència nosaltres sempre des de la societat catalana s'ha dit que havia de passar per una desobediència civil, doncs diguem que posava l'altaveu en aquesta desobediència civil, que no vol dir que el moviment independentista no segueixi sent pacífic, cívic i democràtic, com s'ha vingut demostrant sempre que ha sigut. Nosaltres estem perquè el conflicte polític, és a dir, perquè aquesta demanda demanda legítima política per part d'una bona part de la societat catalana, com és el moviment independentista, segueixi sent, com sempre, cívic, pacífic i democràtic.
I totes aquestes negociacions que hi ha entre Esquerra i PSOE contaminen les reunions del govern català de cada dimarts?
Doncs la veritat és que en les reunions de govern, en els consells executius dels dimarts, no es posa sobre la taula aquestes negociacions que hi ha als partits. És el que he dit una miqueta abans, no? Nosaltres en aquests moments considerem que les negociacions a nivell de que es pugui o no es pugui configurar finalment un govern a l'estat espanyol estan en mans dels partits i, per tant, a nivell de govern, de lo que és pròpiament l'executiu, doncs ens n'aïllem en el que són en els consells executius.
Sí, Joan Maria.
Consellera, canviem de tema, permeti-m'ho.
Canviem de tema i...
parlem de la llengua.
Donem-li un respir a la consellera que està amb la tos, pobra,
que crec que fa falta. Patint. Fins a quin punt vostès defensaran l'actual model lingüístic a Catalunya, la immersió lingüística, després que un partit que tradicional i històricament l'havia defensat s'hagi deixat anar fa pocs dies dient que caldria retocar aquest model? És això un intent de pescar Ciutadans o va més enllà? Com ho interpreten vostès?
Bé, de fet, a nosaltres el que ens sap molt de greu i ens preocupa moltíssim és com per part del PSOE aquí a Catalunya per esgarrapar 4 vots de Ciutadans es permet fer declaracions com les que ha fet, no? I en aquest sentit jo crec que és importantíssim posar en valor i reclamar que el model d'immersió lingüística a Catalunya ha sigut un model d'èxit i sobretot el que ha permès és ser un model cohesionador i per tant ha generat cohesió social, ha generat integració de totes aquelles persones no vingudes a Catalunya. Catalunya sempre ha estat una terra d'acollida, Catalunya sempre ha estat una terra sensible i ha respectat sempre la diversitat d'orígens que hi ha aquí en el nostre país, i un model d'immersió lingüística com el nostre precisament ha permès que totes aquelles persones poguéssim dotar-nos de les mateixes eines per poder tenir les mateixes oportunitats, sigui quin sigui el nostre origen. Qüestionar aquest model lingüístic, qüestionar aquest model d'immersió lingüística a Catalunya, creiem que és una política molt perillosa que hem vist com en els darrers anys exercia la formació política de Ciutadans, que de fet va néixer, entre d'altres motius, per combatre precisament aquest model lingüístic de Catalunya i, per tant, per generar aquesta fractura i aquest trencament de la societat catalana, cosa que fins al moment no havia existit. I, per tant, ens preocupa moltíssim aquesta deriva del Partit dels Socialistes per poder esgarrapar 4 vots de Ciutadans.
Però és el mateix que diu el senyor Bargalló en un document fa un any dient que s'ha de revisar en segons quines escoles on hi ha un entorn molt sociolingüístic català que s'hauria de reforçar el castellà. És que no diuen una altra cosa que no hagi dit el senyor Bargalló.
Jo crec que el qüestionament que fa el Partit dels Socialistes de Catalunya en aquest moment va molt més en la línia que està fent Ciutadans que no pas amb unes declaracions que hagi pogut fer el conseller Bargalló.
No, declaracions no, és un document que s'ha publicat que porta el segell de la conselleria, però en tot cas
el segell de la conselleria i la conselleria d'educació el que no està fent és qüestionar el model d'immersió lingüística de Catalunya.
I que ara reconegui el PSC Catalunya com a nació, què significa que reconegui el PSC Catalunya com a nació?
De fet, en el preàmbul de l'Estatut ja ho va reconèixer el PSOE en el seu dia, no està fent res de nou. Mm-hmm. És que Catalunya és una nació, és que no poden reconèixer una altra cosa que no, és a dir, ho és, i ho diu el preàmbul de l'Estatut, de fet, no? En part també votat per, no? O encapçalat en el seu dia pel...
Sí, però quan van
pel govern del PSOE.
Tota la retallada de l'Estatut.
Ho van deixar en el preàmbul, només a títol...
Només a títol de preàmbul.
Mm-hmm. Correcte.
Bueno, són situacions que... El bolígraf, que m'ha volat.
Fa l'efecte que la consellera interpreta que és una mesura electoralista. Jo no li demanaria que faci política ficció, però creu que el Congrés del PSC... l'avalarà aquest canvi d'actitud envers la...
És que, bueno, és igual, no vull entrar en debat. És que no diu de canviar el model.
No, és un canvi d'actitud del PSC en referència a la seva actitud.
Flexibilitzar, diu. Això tu, d'això dedueixes que has canviat tot el model?
El que... Flexibilitzar, no. La paraula flexibilitzar
el que
te la situa... El document de Bargalló.
El senyor Gerard no ha parlat
el document
de flexibilitzar,
parla de model
anem molt més enllà.
Plurilingüístic. Plurilingüístic, parla.
En tot cas, el que és veritat és que majoritàriament i en certs punts del nostre país on està més demogràficament hi ha més pes de la ciutadania i per tant estic parlant de Barcelona i l'àrea metropolitana, doncs amb molta probabilitat la llengua que està més en risc és el català.
Jo poso ara sobre la taula una altra qüestió, un altre problema, un altre, bueno, suposo que aspiració del seu govern, consellera Budó, que és els pressupostos de cara a l'any 2020. Sortiran endavant o no sortiran endavant? Crec que hi ha hagut alguna presa de contactes amb els comuns, pot haver-hi més o menys entesa. Com està a dia d'avui aquesta, aquesta qüestió i si creu que, en fi, abans de que acabi aquest 2019 es podia dir que Catalunya tindrà pressupostos o podia tenir pressupostos per l'any que ve?
Bé, de fet, l'altre dia que vàrem fer la comissió bilateral entre l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, després, quan vàrem sortir a fer la roda de premsa, ja vam expressar aquesta satisfacció, aquest to positiu, aquest to constructiu entre les dues institucions d'aquest país, com són l'Ajuntament de la capital de Catalunya i el govern de la Generalitat de Catalunya. No? I, per tant, en aquest sentit, va anar molt bé i, òbviament, sobre la taula, entre molts temes, vam posar també la necessitat de les dues institucions de dotar-nos d'una eina necessària per fer front als nous reptes que aquesta societat i la nostra ciutadania ens demanda, no? Com a Ajuntament i com a govern del país. I, per tant, doncs, aquesta eina són els pressupostos i, més en un moment que es preveu que hi pugui haver una nova recessió, cal dotar-nos d'aquestes eines necessàries com són els pressupostos i en aquest sentit ens vam conjurar a poder col·laborar perquè les dues institucions tinguin pressupostos, no? I en això estem, s'està negociant i per part dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya estem duent a terme negociacions, pensem que estan anant bé i per tant confiem, com així ens ha traslladat també el vicepresident, doncs, de que amb molta probabilitat puguem tenir els suports necessaris per tal de tenir pressupostos pel 2020 i confiem i en això estem acabant de treballar.
Treballa només amb el grup dels comuns o hi ha algun altre?
En aquests moments s'estan centrant les negociacions amb el grup dels comuns.
Els comuns. Molt bé, més qüestions que puguin interessar.
Sí, esteu contents amb la, el govern, amb el PSC, la Diputació de Barcelona?
Doncs la veritat és que jo el que puc dir per la meva experiència que he tingut com a alcaldessa i també com a vicepresidenta de la Diputació, que la Diputació és una d'aquelles institucions que, diguem que tot i estar a un segon nivell, són del tot necessàries en aquests moments, sobretot de suport al món local. No? I com a alcaldessa que vaig ser i com a vicepresidenta de la Diputació, doncs vaig entens no? que aquesta figura de ser l'Ajuntament dels Ajuntaments i poder tenir aquests recursos necessaris per fer aquest acompanyament en els diferents municipis, en els diferents ajuntaments dels diferents municipis, és important i és una feina que es ve fent de fa molts anys i es continua fent ara, no? I per tant, doncs, en aquest sentit estic segura que més que el govern, que el que hem de fer és treballar en col·laboració amb les diputacions, amb les quatre diputacions de Catalunya, i ho estem fent, concretament en el marc de la Diputació de Barcelona, crec que fora bo parlar amb els alcaldes i les alcaldesses de la nostra demarcació de Barcelona per veure quina valoració en fan, no? Però el que sí que li puc dir és que per part del món local les diputacions són unes institucions molt ben valorades perquè exerceixen un acompanyament, un assessorament tant tècnic com econòmic dels ajuntaments en aquests moments en què no tenim ben resolta la llei de finançament local, doncs del tot necessari i important.
I perilla aquest pacte si finalment Junts diu que no a la investidura de Sánchez o no? No, no té res a veure.
Bé, jo en tot cas no barrejaria coses perquè hi ha moltes institucions amb diferents no, governs de coalició i per tant doncs, jo penso que cada institució ha de ser capaç de valorar la bondat o no del seu pacte i, i la continuïtat o no d'aquest pacte.
Com estan les relacions entre Presidència de la Generalitat i l'alcaldia de Barcelona, la senyora de Colau? Li dic això perquè l'alcaldessa ens té acostumats amb una freda i una de calenta, parlant col·loquialment, no? És a dir, a vegades se l'esperava en algunes reunions, no he assistit i sembla que, i per intentar contentar a la parròquia que en aquests moments vota en Comú Podem, que hi ha alguns independentistes i d'altres que no ho són, doncs es mogui en un terreny indefinit. Les relacions són bones?
Bé, doncs és veritat doncs, que aquest intent de preservar perpetuament l'equidistància doncs és difícil, perquè de vegades una a la vida ha d'acabar prenent decisions i mullant-se, però en tot cas, dit això, jo crec que les relacions són bones. Setmana passada vàrem tenir aquesta comissió bilateral que jo crec que va ser positiva i constructiva, i que copresidíem tant l'alcaldessa de Barcelona com jo mateixa, i per tant, en aquest sentit, bones relacions, bona entesa, hi va haver bon treball. Jo crec que els temes que es varen posar a sobre la taula i que diguem que portaven molt de temps encallats es varen poder desencallar i tirar endavant, i crec que això va ser un fet important, de que més enllà que entre les institucions hi hagin uns posicionaments polítics que poden divergir a nivell de feina de dia a dia i de mirar de trobar aquelles solucions que la ciutadania ens reclama, vàrem ser capaços també doncs, d'arribar a aquest treball conjunt i de consens.
Cimera entre la Generalitat i l'Ajuntament la setmana que ve, si no m'equivoco, cimera de partits també, no? el dia 5, no? Crec que hi ha convocada o...
Està previst
que... Encara no està concretat.
No està concretada la data, està previst que durant la primera quinzena del mes de desembre i es pugui celebrar aquesta taula de partits que també considerem del tot necessària, i per tant, doncs, en aquest sentit s'està acabant d'ajustar el calendari, però encara no hi ha data prevista.
Amb quins temes sobre la taula?
Tampoc està l'agenda tancada i estem també tancant data i agenda.
Molt bé.
A més, tenen esperances que hi hagi acords en algun sentit?
Confiem.
Si es convoca, suposo de fet, que és per bé.
Correcte, la voluntat de la convocatòria és perquè precisament es puguin doncs, acordar temes pendents i que hi ha sobre la taula. Jo el que desitjaria és que, tal i com farà el govern, que és convidar a totes les formacions polítiques amb representació en el Parlament de Catalunya, doncs ens agradaria que totes aquestes formacions polítiques assistissin en aquesta taula del dia.
Alguns ja dic que no hi pensen anar. Ciutadans va dir que no s'hi presentarien, doncs, sigui el dia 5 no o sigui anar. Quan toqui. No,
no l'anterior
mai,
no va anar.
Mai han anat. No,
el que està clar és que el govern mai exclourà cap formació política votada pels ciutadans i, per tant, amb representació institucional en el Parlament de Catalunya de poder participar d'aquest diàleg. Nosaltres creiem que seure una taula de diàleg precisament ens ha de permetre fer polítiques sigui quin sigui el posicionament, i si les forces polítiques com Ciutadans s'autoexclouen de participar d'aquest diàleg, hauran d'explicar ells per què no hi participen, perquè el que està clar és que per part del govern mai exclourem a ningú del diàleg.
Què li ha semblat l'actitud de Carlos Carrizosa aquesta setmana al Parlament?
Em va semblar vergonyosa, em va semblar que va traspassar qualsevol línia vermella, i coincidint amb la setmana de la denúncia i del Dia Internacional contra les Violències Masclistes, em va semblar que una actitud per part d'ell envers una diputada de Junts per Catalunya va ser del tot masclista, i aquí també va traspassar qualsevol línia, ja no políticament correcta, sinó de dignitat humana.
Ha aconseguit una cosa que és bastant difícil, que es posin d'acord vostès, imagini's, la CUP, els comuns, el PSC...
Imagini's la gravetat de l'actitud del senyor Carrizosa l'altre dia al Parlament.
Consellera, avui estem a dia 1 de desembre, primer dia de desembre, estem al mes de Nadal ja. Vostè ha passat per la plaça de Sant Jaume, suposo, no? I passa cada dia, no?
I el Dia Internacional de la Lluita contra la Sida, que també és important,
també és
de posar
important
en valor, crec que és important de seguir treballant precisament doncs, en això, no? Doncs, per tal de que la gent doncs, sigui conscient, no? Doncs, de que la sida és present a la nostra societat, que no podem baixar la guàrdia, que hem de seguir treballant en la investigació per aquesta vacuna que ens ha de permetre aquesta lluita definitiva contra aquesta malaltia, però també de totes aquelles mesures de prevenció per tal de no contagiar-nos.
Però escolta, jo li volia preguntar pel pessebre que tenim a la plaça de Sant Jaume, dona. Lo de la sida me sembla molt bé, som tots solidaris, però què li sembla aquesta cosa que ens ha posat la senyora Colau allà al mig?
Bé, diuen que contra gustos, no? I personalment, doncs,
però, dona,
jo sóc molt tradicionalista amb el tema dels pessebres.
Pessebre
no?
Tota la vida, no?
He llegit que la interpretació del pessebre d'enguany és quan pugem a les golfes a buscar les figuretes per fer el pessebre. Bé, en tot cas, doncs, són lectures, però que ja hem pogut veure doncs, que la resposta de les xarxes socials, no? El que està clar és que se'n parla, Oi, potser això és el que busquen, que se'n parli, no? Doncs, perquè realment, doncs...
70.000 euros, eh?
97.000.
No, 70...
Ah, sí?
No,
jo crec, no, 97, 97.
L'objectiu és que se'n parli, encara que sigui malament.
Bé, aquí el tècnic, el Cito, ens diu que hem d'acabar. Consellera Meritxell Budó, moltíssimes gràcies, molt bona gestió de govern i moltíssima sort, eh?
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies també al Joan Maria Claveguera, Leandro Lamor, a Jesús Callizares. Tornarem dissabte que ve, com sempre, a Converses, Cadena Cope Catalunya i Andorra. Us deixem amb el futbol. Avui toca el Alavés Real Madrid. Bona tarda i bon cap de setmana. Adéu-siau.